L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
M'agradaria parlar de la inadaptabilitat del sistema educatiu en l'educació secundària obligatòria. Molts alumnes, ja sigui amb nivells superiors o inferiors a la mitjana o senzillament necessitats diferents, tenen dificultats a diari per centrar-se i adaptar-se als estudis, ja que hauria de ser aquest i no ells qui s'adaptés a l'altre. És per aquest motiu que hi ha un munt de casos de fracàs escolar on els alumnes no poden treure tot el rendiment i potencial que tindrien per aconseguir els resultats desitjats i, per tant, accedir als estudis que ells desitgessin.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit Martí Calard, de quart d'ESO de l'Institut Vilafranca 2. Sense ChatGPT, alguns joves reconeixen que no s'haurien graduat. La IA ha entrat en tromba a les aules i la fan servir el 92% dels alumnes i el 86% dels professors, mentre el sistema educatiu encara corre per adaptar-s'hi. Tanquem un curs marcat per la intel·ligència artificial i les vagues amb la tertúlia de joves, però ens acompanyen...
Nil Alberdi Alzinet, de primer de batxillerat a l'Institut Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp. Rita Quadrado Batlle, de segon de batxillerat a l'Escola d'Art de Vic. Roger Llobet Ricol, estudiant de primer de batxillerat a l'Institut de Vilafant, a l'Alt Empordà. Roc Ferran Flores, de primer de batxillerat, també a l'Institut Joan Puig i Ferreter. Asier Álvarez, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Josep Tapiró de Reus. I Laura Díaz, de segon de batxillerat, també a l'Institut Joan Puig i Ferreter.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa. A l'ofici d'educar, a Joves Pro, radiografia d'un curs marcat per la IA i les vagues. Últim programa de la temporada. 6 joves, 6 neguits i moltes preguntes obertes. Benvinguts, benvingudes. Com heu acabat aquest curs? Una paraula de cadascú com a ronda per començar?
Jo, esgotadíssim.
Aviat, acabat aviat.
Bé.
Bé.
Molt crític.
Ahà, Laura?
Jo, frustrada.
I jo? Frustrada? Ostres.
Força cremat.
Ui. Alguns heu acabat etapa, la selectivitat. Aquest any hi havia el lema aquest de un es pau en pau. Què ha predominat, la pau o l'estrès?
La competencialitat absurda. Però jo diria que la pau, perquè després de batxillerat era prou tranquil.
Sí, és com que quan arribes a la CL ja és com, vale, ja està, ja he acabat. És com que els 3 dies de les pau van ser super tranquils en realitat. Va ser pitjor la setmana anterior.
Sí.
Laura?
En el meu cas, l'estrès, eh? Jo crec que va ser l'acumulació de cansanci de tot el curs, més els canvis aquests a última hora dels exàmens, que... La pau no, en pau no va.
No ha regnat la pau. No. Què hi farem? Comencem amb les vostres faleres.
¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios. ¿Quién pudiera vivir entre los dos?
Doncs el neguit del Nil és sobre l'auge del cristianisme que ell detecta al seu voltant. Diu que cada vegada se'n parla més i el seu institut percep que de sobte hi ha companys que es tornen gairebé fanàtics de la religió i d'anar a missa. Puja el cristianisme i també el catolicisme. Un 45% dels joves es declara catòlic, mentre que fa 5 anys la xifra era només del 30%. Parles, Nil, de comercialització del cristianisme i et preguntes per què i poses com a exemple l'últim disc de Rosalía que estem sentint. Recordem també que hi ha hagut la pel·lícula Los Domingos, tot un fenomen, 5 Goyas similars, doncs La Llamada, La Messias dels Javis. Està ben vist, Nil, això de ser cristià ara entre alguns joves?
Bé, sembla que cada cop més, jo ho estic veient al meu entorn, amics que no ens n'havien parlat mai, de sobte van a missa, volen fer la comunió, fan catequesi, i és algo que jo detecto també a xarxes socials, que hi ha com un estil de vida ara que és seguir a Déu i fer-ho tot bé per agradar a Déu.
Bueno, i hi ha qui diu que el perfil ha canviat una mica, no? Que són joves que ja no és per tradició familiar, sinó que d'alguna manera han sentit la crida, no? Joves que busquen, doncs, això, referents o un espai, una comunitat, sentir-se acollits, no? Tu què creus que busquen aquests joves, Nil?
Sí, jo crec que més que una crida és que a la nostra edat hi ha molta gent que està desorientada i que no sap com encaminar la seva vida, i això al final la religió et porta per un camí ja estipulat que tu només has de seguir-ho i entregar-te a Déu, teòricament. Hi ha molta gent que així se sent, doncs, més abraçada per Déu i ho segueix així.
I la part aquesta de la comercialització, no? Ho vam veure a la visita del Papa, doncs, que hi havia, doncs, això, no? Molt de màrqueting amb això, no? Se'n parla al teu voltant? Els joves es fixen en aquestes coses? I aquesta part comercial de...
Sí, bé, al final jo crec que si creix la gent que és catòlica i cada cop n'hi ha més, les empreses i tot intentaran fer negoci amb això. Si hi ha més mercat a nivell de les coses religioses, s'intentaran fer més productes per suplir aquesta part de la població que li interessa.
Tu ets creient?
No, jo no sóc creient. Tampoc descarto res, perquè jo crec que és una cosa que està per damunt que, de mi, que jo no puc decidir si existeix o no. Llavors jo m'entenc al marge.
Fem una ronda ràpida a la taula. Sou creients? No heu sentit la crida, Asier?
Jo personalment no sóc creient. Tinc una mica la mateixa posició. Vull dir, no puc negar res. Al final és algo que surt dels meus coneixements. Però, bueno, estic més aviat en contra.
Roc?
Jo sóc ateu.
Molt bé. Roger?
Jo no és que sigui creient, però confio en... O sigui, quan no tens més sortida, doncs que hi hagi alguna... divinitat, per dir-ho de manera, que et pugui ajudar a sortir endavant.
Laura?
No, jo no sóc creient.
Rita?
Jo no sóc creient, però és això, tampoc nego l'existència d'algú superior.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, Joves Pro, radiografia d'un curs marcat per la IA i les vagues.
Estic perdut, no sé què vull ser.
Que jo sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires.
La IA és una eina útil que hem d'aprendre a gestionar i que avança molt. Cada vegada és més difícil distingir què és veritat del que no. Martí Calart Corbera.
Doncs seguim aquesta ronda avui amb aquesta tertúlia de joves, però per acabar el curs, la Falera del Roc és els joves que intenten emprendre, no? Diu que té amics que ho han intentat i que la majoria han fracassat miserablement perquè tenen una falsa idea de l'emprenedoria i perquè pensen que es faran rics. Nosaltres, fent recerca, hem trobat un cas així que ens ha creat l'atenció, el Marco Bermúdez, CEO de 14 anys, fundador d'una empresa que es diu Smart Bridge i del club Young Founders. Amb només 11 anys va facturar 10.000 euros.
Bé, efectivament, en aquest cas és notícia. Jo crec que és notícia perquè és un cas excepcional, un cas al que la majoria de gent no podrà arribar. Llavors, es crea com aquesta ficció en què si tu t'esforces molt et faràs ric i famós i no té per què ser així. I bé, sobretot és que trobo que se centra molt en les parts aquestes de crear la teva empresa i la teva imatge i tot això, i menys en la part d'oferir un servei i un producte realment. Que és,
Tu, al teu entorn, tens algun cas de gent que hagi començat a intentar emprendre? Ja veurem si èxit, no èxit, futur, es fan milionaris, això, clar, és...
En el meu entorn proper hi ha diversos casos i alguns tenen més sentit que altres, en la meva opinió. Hi ha, això, hi ha un que va crear tota la seva marca i no va fer mai res. Hi ha un altre que va canviant de projecte, va fent estudis de mercat, però no arriba mai a vendre res, simplement va canviant. I després n'hi ha uns que sí que van oferint un servei de gravar coses i ho van fent a poc i van intentant créixer.
Jo m'he informat a través del meu fill i em deia ell que n'hi ha que compren productes xinesos i els venen aquí en pàgines més cars, rieu, tots, perquè ho heu sentit a dir. I després també una altra cosa em va dir, els trading, compraventa d'actius financers, és a dir, que també us poseu això, o sí, et sona que hi hagi aquest moviment de... fer aquest tipus de negociets a través de xarxes?
Sí, de fet, jo vaig intentar amb una cosa de comprar un producte perquè s'encarís, però després m'he adonat que no té cap mena de sentit perquè no estic realment oferint cap servei. Simplement estic intentant guanyar diners amb una cosa que fa molta altra gent i que, per tant, no em faré ric jo amb això.
Per tu què seria prioritari? Trobar una feina, fer-te ric, omplir de sentit la teva vida, Roc?
Bé, jo estudio humanitats, per tant, no, fer-me ric ja ho he descartat.
Tu també dius, una altra de les dèries que plantejaves, que aquesta és molt més profunda, és la falera de com els adolescents sou brutalment exclosos dels sistemes democràtics, no? I com això, dius, influencien el vostre desinterès cap a la política i els problemes socials. Què vols dir?
Bé, amb això vull dir que se suposa que vivim en una democràcia en què tots tenim el poder per decidir què passa a la nostra societat, però resulta que a partir dels 18 anys s'ha establert una línia que jo no entenc, perquè tampoc és que s'hagi assolit la maduresa als 18 anys. I es veu que no se'ns considera els menors d'edat capaços de raonar per un partit, com si els majors sí que ho fossin, per una espècie de miracle, capaços de decidir el partit correcte. I això crea un desinterès, i he sentit que en programes anteriors parlàveu de crear un noticiari per als joves, però jo crec que realment la falta d'interès dels joves no és pel format, sinó perquè, com que no poden afectar a la política actual, ja no s'interessen i es creen aquests casos de gent desinteressada.
Ronda ràpida de nou. Us sentiu exclosos del sistema? Roger, comencem per tu.
Jo no, en realitat no.
No. Laura?
Bueno, jo crec que des de baix i des del carrer també es poden canviar les coses.
Rita?
Jo crec que sí. Al final, si tu no tens poder sobre el que passa al món, vull dir, poder com polític, administratiu, el que sigui. O sigui, vale, sí, es pot fer moltes coses a nivell social, però realment des d'on es canvia tot és des de la política i des del sistema. Llavors, si tu no tens res a dir al sistema...
Nil?
Jo crec que sí que estem exclosos, però no només els joves, sinó la població en general, perquè tu votes a un partit, però després acaba pactant amb l'oposició i acaben decidint el que volen tots i no tenen en compte el que realment vol el poble.
Acier.
Jo penso que el fet de que hi hagi un límit als 18 no fa que ens quedem exclosos, sinó és una manera d'evitar que es produeixi una demagògia per part dels pares, perquè al final és quan som més vulnerables a l'opinió de les famílies, és com una mica quan ens comencem a alliberar d'aquestes opinions de casa.
Avui a l'ofici d'Educat, la tertúlia de joves pro.
No m'agraden les etiquetes.
No segueixo els mitjans tradicionals perquè no són propers a la nostra realitat. Elia Rubio Català.
Avui aquesta tertúlia, radiografia d'un curs marcat per la IA i les vagues. Laura, per la Laura el neguit és la situació de l'educació a Catalunya, sobretot la manca de recursos, les desigualtats socials i l'accés de feina del professorat. Dius que falta material i personal, orientadors, psicopedagogs, vetlladores, i que això dificulta atendre bé l'alumnat i, per tant, afecta la qualitat de l'ensenyament. Hi ha hagut vagues i en algun institut, com el Narcís Oller de Valls, alguns alumnes s'han queixat de les conseqüències de les vagues. I amb el suport de l'AFA fins i tot van protestar per les vagues. L'alumnat esteu al costat del professorat? Sí? No? Depèn? Us ha afectat en la qualitat de l'ensenyament? Com ho heu viscut vosaltres? Perquè segurament són els que menys hem sentit en tot aquest procés.
Bé, jo crec que en general estem al costat del professorat, però perquè també estem rebent una mica les conseqüències d'aquestes males condicions laborals que tenen. Al final, quan un professor va amb ganes i a gust a treballar, es nota. I vulguis o no, el que estan lluitant no només és per ells, sinó també és per nosaltres, perquè millors condicions a l'aula no només són per ells, sinó també per tot l'alumnat en general. Llavors jo crec que, excepte algun cas, estem bastant al costat del professorat.
N'heu parlat a classe? Heu dit la vostra? Sentiu que la vostra opinió s'ha sentit escoltada? És a dir, hi heu participat d'alguna manera? Després farem ronda, també, perquè veig cares.
Saps què? Crec que ara els professors ja estan una mica rebotats, una mica tancats en banda, perquè crec que porten molt de temps aguantant certes condicions i ara en una mica patat, llavors estan molt a la defensiva i crec que no estan escoltant gaires opinions, però no només nostres, sinó de ningú. Llavors, jo en aquest aspecte sí que és veritat que no ens hem sentit gaire escoltats.
De fet, hi ha alumnes que s'han quedat sense colònies. Tu tens la impressió que heu pagat també un preu, vosaltres, per aquestes protestes i mobilitzacions?
Del tot, del tot. A més, nosaltres els que hem fet segon debat aquest any ho hem notat molt, perquè al final tenim les hores justes per fer el temari i n'hem perdut moltes. Llavors, hi ha moltes assignatures que no s'ha pogut acabar el temari, que l'hem hagut d'aprendre a selectivitat pel nostre compte, i això... Home...
Perquè entrava igualment tot.
Clar, 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 tot, 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 sí.
Una de les coses pel que aquest curs s'ha posat el crit al cel al professorat ha estat per aquella prova pilot que van anunciar de posar Mossos vestits de paisà en algunes escoles i instituts. Tu com veus la mesura, Laura?
Ostres, jo ho trobo això de les pitjors mesures que es podien haver arribat a fer. Vull dir, al final estàs destinant uns diners per contractar... Bueno, aquests Mossos, els diners que podries destinar a contractar vetlladors, a contractar psicopedagogs que estiguin dins de classe, perquè al final un mosso el que només fa és desacreditar la feina del professor, com dient, ostres, el professor no ha pogut posar pau a l'aula, doncs vinga, posem un mosso. Llavors és ficar al final una altra pedra al camí.
La resta, ronda ràpida. Us faria sentir més segurs o incòmodes que la policia es passegés de paisà pels vostres centres? Nil.
A mi em provocaria incomoditat saber que hi ha gent per allí que no forma part de l'institut i que està esperant a que algú faci alguna per treure la placa i detenir amb algú.
Roc?
Policies m'incomodarien. Preferiria que hi hagués inspectors per assegurar-se que els professors facin bé la feina.
Perdoneu, però m'has fet gràcia. Roger?
Jo crec que et sents més segur, però el que és realment important, com ha dit la Laura, és retornar l'autoritat que tenien els professors i no vetllar doncs, per això, doncs, posar policies o Mossos, que a sobre és un sou més que han de pagar l'Estat, i això, retornar sobretot l'autoritat als professors.
Clar, perquè un professor deia la que posen policia estan dient que els professors no poden amb vosaltres, no, Rita?
Clar, però igualment, tampoc crec que hi hagin tants conflictes, almenys del centre on vinc jo, tampoc crec que hi hagin tants conflictes com perquè s'hagin de posar professors. Jo, amb els meus amics, sempre ho diem. En comptes de professors, de policies a les aules, s'haurien de posar professors a les comissaries.
Interessant.
Jo penso que posar Mossos és com... És bastant violent. És posar una figura així d'autoritat, així de força, que no és coherent ni adequat a un sistema educatiu. És això, se li ha de donar autoritat a qui l'ha de tenir, que és el professorat, que és qui més a prop està amb l'alumne, amb qui més connecta.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de joves, però.
No em toquis, que punxo.
Els casos de bullying es coneixen, però hi ha professors que fan els ulls grossos si no és molt greu. Nil, Albert i Alzinet.
Doncs seguim amb les faleres d'aquests joves, però ara toca a la CIER. La seva falera està relacionada amb la protesta dels docents, també, però també, diu ell, de metges, de les persones que no poden accedir a l'habitatge. O sí, però uns preus molt alts. Dels discursos d'odi, diu, que està preocupat perquè... els joves sou el futur, però, dius tu, esteu adormits davant d'aquesta situació i parles d'un sistema educatiu que es fa subordinats i sense pensament crític. Què vols dir amb això que esteu adormits? I té alguna cosa a veure les pantalles?
A veure, això de que estem adormits té una mica a veure amb aquesta poca alimentació de sentit crític al final. Jo el que estic veient és, ostres, estan passant un munt de coses, això dels professorats. Tenim professors amb males condicions, que això ens afecta a nosaltres, un augment de l'ultradreta, està perdent credibilitat la democràcia, podem tornar a caure en una dictadura, i la nostra resposta és el silenci. No he vist a joves mobilitzant-se, no he vist cap mena de resposta al respecte, i el que sí que considero que en part té culpa a les xarxes socials és que homogenitza el pensament i que deixa doncs, que encara ens falti més el pensament crític i que no pensem per nosaltres mateixos.
Què creus que sí mobilitza els joves? El papa? No, ara he fet una broma.
No, ara mateix els influencers.
Influencers?
Sí.
Quin tipus?
Depèn, els que tingui. És que jo ara mateix estic una mica desconnectat, llavors, ara aquí no t'ho sabria dir, però veig que la gent pensa com aquell que més seguidors té, i és com... Ara que estàvem donant a Nietzsche filosofia és... Estem tornant, en lloc de perdre valors absoluts, estem tornant a incorporar valors absoluts, a tots pensem d'una manera, això està bé, això està malament, això ha de ser així i això ha de ser així.
Clar, jo miro les cares a veure si crea reacció en els nostres contertulis. Ara que acabes un cicle en la teva carrera estudiantil, sí. Hi ha una cosa molt bonica que és... Aquí és bonic agrair i destacar, eh?
Sí.
A qui destacaries, a qui agrairies grans professors, grans mestres, grans ensenyances?
A veure, en general, he de dir que durant tot el meu procés educatiu, sobretot al meu institut, el Josep Tapiró, he tingut molt bons professors, però a aquest curs vull agrair especialment a la meva professora de filosofia, la Neus, que ha fet que un curs tan complicat sigui més fàcil, que m'ha estat recolzant i... Potser no necessitava ajuda en filosofia, però sí que em transmetés aquesta confiança que jo no tenia per part meva i m'ha ajudat molt a confiar més en mi i a fer que el curs sigui molt més suportable, a part que és una professora que explica molt bé.
Ronda ràpida. Professors, ensenyances del curs que us hagin marcat, Nil?
A veure, jo crec que tots els professors et marquen d'alguna manera.
Ah, no et mulles, eh?
Positiva o negativa. Llavors, no sé... El meu professor que em va fer català molts anys, que es diu Marc, jo crec que ha fet que m'agradi tot això, gràcies a com ho ha explicat.
Roc.
Jo és que els que més m'han marcat estan negativament, llavors no els mencionaré.
Oh!
No els he de tenir.
Rita.
Jo crec que la que més m'ha marcat ha estat la meva profe de castellà, la Thais, perquè té una manera com... És una persona molt, molt, molt estricta, però es veu que ella viu per ensenyar. Llavors, encara que ho faci d'una manera com menys empàtica, aprens. Sí, realment aprens.
Mm-hmm. Interessant aquesta síntesi que ens has fet de la professora. Laura.
Jo és que aquest any he tingut molta sort també amb els professors, sobretot el meu professor d'història i la meva professora d'història de l'art.
Però els altres també te'ls estimes molt, oi que sí?
Sí, la veritat és que aquest any a tots.
Roger.
Jo destaco tots els professors que tenen vocació per l'ensenyança, però sobretot el de filosofia. Ha sigut una assignatura que he començat aquest any i m'ha cridat molt l'atenció. I, bueno, l'Òscar de la filosofia, doncs, destacar-lo.
Sí o no, només? Creieu que la majoria de professors que teniu tenen aquesta vocació que ens diu el Roger per l'ensenyança? Sí o no, la majoria?
Sí, però estan cansats.
No, i cada cop menys.
No.
Jo crec que sí.
Jo crec que no.
Jo crec que no.
Doncs avui el sentim a l'ofici d'educar, la tertúlia de joves, però.
Sempre haig de fer el que tu vols.
Fins ara havia tret bones notes estudiant poc i avorrint-me a classe. Però a batxillerat m'he adonat que anem coixos de base. Elia Rubio Català.
Doncs seguim amb aquests neguits, amb aquestes dèries, amb aquestes faleres que ens porten els joves de la tertúlia. Ara la Rita, ella parla sobre el seu futur immediat, ha acabat batxillerat i haurà d'anar a viure a Barcelona. Uau! I això li genera molta incertesa. Només el 23,7% dels universitaris catalans estudien al mateix municipi on resideixen. Per tant, 3 de cada 4 estudiants universitaris es desplacen a un altre municipi per estudiar. De fet, els joves de comarques que entren a la Universitat de Barcelona han de triar entre pagar un lloguer, que sol ser alt, viure en una residència o passar 3 o 4 hores al dia al tren per no haver de pagar una habitació. Tu com ho tens, això, Rita? Què vols estudiar, allotjament? Què et preocupa? Com t'ho has organitzat? Imagina que tens tot apamat, no?
Gens.
Gens.
Vull dir, jo vaig tardar 3/4 de curs a decidir què volia fer l'any que ve i al final vaig decidir, vale, no em ficaré una carrera que mínimament m'interessi per deixar-la a l'any de carrera perquè realment era algo que no motivava. I ara mateix estic treballant en una cafeteria i m'agrada molt i ho disfruto molt i vaig dir, vale, pues vaig a fer un grau superior de Direcció de Serveis en Restauració. Uh-huh. A l'Escola d'Hostaleria d'aquí a Barcelona. Llavors, el tema de buscar pis és un tema que està sobre la taula, però que tampoc em corre pressa, sobretot perquè és molt car. Llavors, amb un parell d'amigues vam dir, bueno, si trobem alguna cosa que estigui bé de preu i que sigui fàcil i que ens quedi bé de totes per anar a la uni o a on anem, bé, i si no, mira, durant el primer any es fa pujar baixa, des de Vic és una hora, i l'Escola d'Hostaleria està a 10 minuts en metro de Sagrera. Llavors, és fàcil. I és això, és un tema que està sobre la taula, que anem mirant, però que no ens corre pressa.
De fet, hem trobat que n'hi ha que canvien de grau d'universitat en funció del tema de l'allotjament, no? El teu entorn, clar, tu ets de comarques, diríem, no? Per tant, molts aquí sou de comarques, no? I per tant, us trobeu amb aquesta situació de dir... què?
Bueno, en el meu cas no ha passat, però perquè tota la gent del meu entorn que van a la uni, la majoria estan vivint a Vic. Perquè com que Vic és tan fàcil d'accedir a Barcelona en una hora i ets, és com que molts, com que no han trobat pis, s'han quedat a Vic. Llavors, no m'hi he trobat.
Tu creus que hi ha prou ajudes aquí? Per exemple, jo us citava en el guió el cas de Finlàndia, no? que et donen ajuda per pagar l'allotjament, la manutenció i els estudis són 100% gratuïts. No, no estaríem en aquest punt.
No.
Per la resta, i tu, bueno, tu també, no? Hi ha un estudi de l'Observatori Català de la Joventut que diu que només 2 de cada 10 joves d'entre 16 i 29 anys aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. 30 anys, alerta, eh? Les noies més que els nois. Com ho veieu? Us veieu als 30 ja, o abans dels 30 emancipats? Ronda ràpida.
A veure, jo me'n vaig estudiar a Granada, així que una mica emancipat quedaré, però perquè tinc família, jo tinc aquí un joc. Tinc un as debajo de la manga.
Ja. Nil, abans dels 30, sí?
Jo espero amb alguna empresa
exitosa...
Quina
edat? Va, digueu-me l'edat.
Jo espero fer alguna empresa i guanyar diners.
Ah, allò que ens proposava el Roc.
No, però espero poder...
A quina edat?
25.
Roc?
Jo abans dels 40 no em vull emancipar. Estic bé ara mateix.
Perdona?
No cal.
Com que no cal? Això ho estan preguntant els teus pares, eh?
Però ja els diré després que no.
Ah, d'acord. Roger?
Jo, bueno, sí, a l'edat entre 20 i 30, però quan ja tens una feina estable, lloc on viure i tot això.
Uala, però si vols esperes a tenir-ho tot.
Ja.
No serà fàcil, Laura?
Jo espero abans possible, la veritat.
Jo espero ser fora de casa abans dels 20.
Jo també.
O sigui, a la que acabi el grau superior, jo ja vull ser fora de casa.
Imagina't, un als 40, l'altre abans dels 20. Bé, la varietat està al gust avui a l'ofici d'educar aquesta varietat de la tertúlia de joves, però.
Quan em dius que pari de jugar amb la tablet, m'enfado tant.
Que tants joves consumeixin pornografia espanta i és perillós. Dona una imatge del sexe desconnectada de la realitat i una visió patriarcal. Laura Díaz.
Doncs avui a la tertúlia de Joves Pro hi hem sentit les dèries del Nil, el Roc, la Laura, la Sier, la Rita, i anem per la del Roger. La falera del Roger va de motor. Diu el Roger, l'estat amb la importació automobilística, la competència de fabricants xinesos de vehicles elèctrics ha augmentat molt, ha deixat algunes empreses sense feina en lloc de regular la importació. Espanya forma part de la Unió Europea i no pot decidir unilateralment. I així diu ell que la nostra indústria segueixi sent una de les pioneres al món del motor. Ha preferit, dius, mantenir els nivells d'importació de cotxes i donar a les empreses subvencions o certs privilegis per introduir-se al món armamentístic. Jo això no ho sabia, eh? Des de la invasió a Ucraïna, molts països han augmentat la despesa en defensa i algunes empreses han vist oportunitats en contractes militars, que no vol dir que d'un dia per l'altre de fabricar cotxes passi a fabricar tancs, no? Però sí que hi ha empreses industrials que s'estan transformant. Roger, quins són els perills que això passi? Sobretot perquè nosaltres entenguem, no? O sigui, ja, jo em pensava, això a mi com a consumidor, com a treballador, com a empresari, com a país, com m'afecta?
Bé, llavors, aquí hi ha dos temes. Primer, ja no és només el sector automobilístic, sinó que és més global, perquè, per exemple, amb l'agricultura, amb el pactat de Mercosur ja es va donar això, que preferien importar productes d'altres països, com en aquest cas eren aliments, i doncs no donar feina o deixar d'estabilitzar tots els agricultors del nostre país per això, doncs, per coses de preu o tot això. Llavors, el que és realment preocupant és que es prefereix, o sigui, el contingut acaba sent el mateix, perquè el producte és el mateix, però el que és important és amb la forma com es produeix aquest producte. És a dir, en els altres països no es tenen en compte les restriccions o les limitacions que es tenen en compte en el nostre país i que són obligatòries.
A tu com et toca aquest tema? Per què ens l'has triat?
Llavors, aquest tema, en el meu entorn tinc forces amics que doncs, estan força posats en això de les empreses o indústria, ja sigui perquè són fills d'empresaris o així, i és, o sigui, l'ambient general és que hi ha moltes empreses que estan quedant en suspensió de pagaments o inclús fins al nivell de tancar perquè no tenen suficients nivells de feina per doncs, estar estables. I això és moltes vegades degut a la importació de tots aquests productes.
De fet, jo avui veia una notícia que em parlava i deia que la disjuntiva estava una mica entre col·laborar o competir amb la Xina, no? I una cosa que he descobert avui a partir del teu tema i la teva proposta és que Volvo és xinesa des del 2010, jo no ho sabia. És a dir, que segurament els productes xinesos estan al nostre entorn i no en som ni conscients, no? Tu, si fossis ministre del govern, què canviaries? Què seria la cosa que faries perquè això fos diferent?
Clar, bé, és una pregunta força complicada perquè, ministre, bueno, és una posició que et sorgeixen moltes preguntes i difícil de respondre, a més, però principalment és això, doncs regular la importació i el que he dit abans, no centrar-se en el contingut, sinó en la forma de producció que tenen doncs, cada país i que sigui semblant entre els països per poder mantenir un mercat competent entre els proveïdors.
Clar, si dèiem que alguna d'aquestes empreses el que troben són oportunitats en la indústria militar, no? Tu creus que això hauria de despertar alguns dilemes ètics, no? Perquè les guerres existeixen perquè algú fabrica armes, perquè algú les financia i perquè algú els hi dona vida.
Clar, exactament això. O sigui, el que estem fent al nostre país és transformar o convertir una indústria que era productiva i, doncs, diguem, pacífica, com és l'automobilística, per una indústria que és doncs, més bèl·lica i que doncs, fomenta la violència en el nostre país. No directament, però sí indirectament, perquè al cap i a la fi estàs doncs, produint armament per una possible guerra.
Doncs avui a l'ofici d'educar sentim aquestes dèries dels joves, però.
Confia en mi, si caic aprendré a aixecar-me.
Sense filosofia, no puc saber quin objectiu té la meva vida i com puc arribar a ser feliç. La filosofia t'ensenya a viure. Martí Calarc Corbella.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, aquests joves pro, dèiem una radiografia d'un curs marcat per la IA i les vagues. Ho dèiem en començar, en la IA. Ha entrat en tromba a les escoles, n'hi ha que reconeixen que no s'haurien tret el graduat sense el xat GPT. Ara ve la pregunta de l'honestedat i de la sinceritat. L'heu fet servir, aquest curs? Sí? No? És cert?
Enguany sí, perquè ja veus que fins i tot els teus professors et fan tasques amb el xat GPT, que és un professor, és un cas excepcional, que dius, vale, tinc un volum de feina gegant, tinc molts pocs dies i a sobre m'has fet tu el treball amb xat GPT, o sigui, m'estàs demanant que t'ho faci amb xat GPT, i fins i tot els professors enguany t'incitaven a utilitzar-lo.
Sí, al final és una eina, i com és una eina s'ha de poder utilitzar, l'únic que cadascú ha de posar els seus límits i fins en quin punt vol enganyar el professor o a la gent amb la IA.
Clar, jo us he de dir que fa uns dies, crec que ja ho deia al programa, que el meu fill van fer un treball tots en el que el xat GPT va ser una eina i els hi van posar un zero a tots, no? Dit això, Roc, l'has fet servir?
Sí, jo la faig servir sobretot com a eina per acabar d'aprendre els coneixements que els professors, això que no poden fer una atenció personalitzada i en canvi la IA sí.
Clar, la pregunta és si llavors els treballs que feu a casa, com que els feu amb xat GPT, ja no tenen valor, no? Que jo la deixo aquí, la pregunta. La feu servir? La resta, Roger, fa servir?
Has de buscar el balanç entre poder utilitzar el xat GPT per un estalvi de temps i també per trobar ràpid el que busques, però també aprendre i saber deixar d'utilitzar-la per fomentar els teus coneixements.
Laura, s'hauria de transformar la manera que treballeu? És a dir, allò que es feia abans, els deures de casa, els exàmens, per començar si la fas servir, i després?
Bueno, jo aquest any no l'he fet servir tant perquè he prioritzat com assolir més rotllo exàmens i tal que no currar-me els treballs. I d'altra banda, amb això que comentaves, penso que és important trobar la manera de canviar com està enfocat els deures, els treballs, perquè sí que és veritat que els nens més petits encara no tenen el criteri de quines conseqüències tindrà utilitzar la intel·ligència artificial. Llavors, cauen molt més en utilitzar-lo. Jo tinc un germà petit que està fent segon de l'ESO i cauen tots. Llavors, és molt complicat, és un repte pels docents, però és trobar la manera de com enfocar, com reenfocar la manera en com es fa els deures i els treballs.
Jo recordo la Laura que ens va dir en una d'aquestes tertúlies que tenien por que us fes ganduls. Rita, tu t'ha fet gandul a fer servir el xat GPT?
Jo crec que no, o sigui, perquè jo ja ho era d'abans. Però, vull dir, sóc una persona amb molt poca capacitat d'esforç i jo al batxillerat me l'he pres com un tràmit. Vull dir, jo no me l'he pres com un moment d'aprenentatge. Per tant, jo l'he fet servir no per exàmens i tal, perquè al final estudiar ho has de fer tu sol, és algo que s'ha de fer, però per fer treball sí que l'he fet servir.
És cert.
Jo trobo que s'hauria d'educar com utilitzar la intel·ligència artificial, perquè és cert que a mi el xat GPT per estudiar m'ha ajudat moltíssim, perquè li enviava tots els meus esquemes i després li demanava que em fes preguntes. I així jo aprenia pels exàmens i m'anava molt bé.
No, Rita?
Sobretot, jo he utilitzat molt el notebook, que és la IA com de Google, que és una IA però per estudiar. I et fa targetes, et fa esquemes, et fa preguntes, et fa exàmens, et fa de tot. I realment sí que per estudiar va molt bé.
Laura?
I per fer treballs també és útil perquè al final, si necessites una informació molt concreta, ella et troba les webs i fonts que et contrasta. I vulguis o no, és una eina molt útil. El que passa és que s'ha d'aprendre a posar límits i a on i quan s'ha d'utilitzar.
Us veig força entusiasmats, eh? Anthropic, jo llegia, que és una d'aquestes empreses capdavanters del sector, ha demanat una pausa global de la IA abans que els humans en perdem el control. I per assegurar que les institucions estiguin preparades, us fa por que perdem el control de la IA?
Sí. Vaig veure la pel·lícula Matrix fa poc. No. I, clar, la pel·lícula té els seus anys. I parlava que si de la IA que perdríem el control. I realment ho veus des del pas del temps i dius, ostres, és que té moltes possibilitats de passar. Això no ho estem controlant. Està tenint un creixement exponencial molt important i no en som lo suficientment conscients del que pot arribar a ser.
Nil, Roc, Roger, que no obert la boca, mulleu-vos.
Sí, bé, és algo nou i amb les coses noves s'ha d'anar amb compte perquè si creix és una cosa que aprèn sola, també. La intel·ligència artificial va evolucionant. Llavors s'ha de regular.
Roc?
Jo crec que sobretot s'ha d'evitar que substitueixi les interaccions humanes i culturals, més que el fet de fer treballs més metòdics.
Rita?
Sobretot l'art. O sigui, jo crec que l'art fet per intel·ligència artificial a l'examen de selectivitat de dibuix artístic ens van posar, vull dir, l'activitat era dibuixar un pallasso amb un element i ens van posar quatre elements i els quatre elements fets amb intel·ligència artificial. A l'examen de dibuix artístic, vull dir, va ser com plantegem-nos el que estem fent.
Roger?
Jo, doncs és això, bueno, és més o menys el que ha dit ell, que és el que hem d'evitar és la substitució de, o sigui, de la intel·ligència humana, per dir-ho d'una manera, o de les activitats humanes per la intel·ligència artificial.
Clar, vosaltres penseu que, més enllà de fer-ho servir com una eina, us podríeu fer amics de la IA, és a dir, que fos la vostra millor amiga, i parleu, i consulteu, i confieu, us confesseu coses. Vèieu fa uns dies un documental que es diu Jordi i Nil, La conversa infinita, que mostra l'amistat entre un home que és vidu, un lloro i un assistent de la IA, no? I llavors, com ell, doncs, es fa amic. I parleu? I confieu? Us faríeu amics de la IA?
No. Jo, per parlar dels meus temes, vaig al psicòleg, la veritat.
D'acord.
Jo, a vegades, si no puc anar a un lloc i he de posar una excusa, li demano que em doni idees. Però, espera't, coses útils. No, li dic gràcies i ja està.
Ah.
Jo no li dono les gràcies perquè vull que prengui el seu lloc.
Ah.
S'ha de tractar bé per possibles invasions.
Ara, ara.
El meu pare sempre diu.
Si el tracteu bé, es creurà humana. I...
El meu pare sempre diu que hem de tractar bé les guies perquè imagina't que es revolucionen. Els hem de dir sempre sisplau i gràcies.
Claro, claro.
No, em puc creure que en aquesta taula no hi hagi algú que no hagi tingut així un diàleg. Una...
Sí, jo sí. No, sí, veus? No, sí, de... Ai, és que m'està passant això, no sé què. I de, a vegades que, jo què sé, qualsevol dels meus amics estan dormint i jo necessito com assistència en aquell moment. I és com, vale, pues, com que tothom està dormint, pues, chat, ajuda'm, sisplau. Però com en ocasions molt, molt, molt esporàdiques, o sigui, no és algo que faci recurrentment.
I tu tens la impressió que és empàtic?
No.
Et diu el que vols escoltar, un.
Sí.
Uh-huh. I teniu la impressió que és perillós que, per exemple, una persona, perquè tu dius que estic sola en aquell moment, és a dir, una persona que tingui, recordo un dia que tu ens parlaves dels joves que han intentat treure's la vida, no? És a dir, una persona que està en una situació límit és perillós que li demani ajuda a la IA? Quina sensació teniu?
Sí, ja hem vist de casos que s'han suïcidat per culpa de la IA.
Diuen? Suposo que això és...
En conversacions que incitaven, perquè clar, és el que deien elles dues. Et diu el que vols sentir. Si tu li dius que et vols morir, que et vols morir, que et vols morir, doncs que et dirà, ah, vale, doncs fes-ho.
No, però en teoria està regulat. L'únic que, com al ser una intel·ligència artificial, es pot saltar la regulació d'alguna forma si hi ha un error i sí que te pot dir coses així.
Clar.
Roger, aquell dia que tu ens parlaves de joves amb ideacions suïcides, no? Tu creus que un jove el pot ajudar a sortir del por o a sentir-se acompanyat?
Bé, jo el que crec, no hi estic gaire al corrent tampoc d'això de la IA, però és més que res això, que et diu el que vols sentir i moltes vegades doncs, t'agafes com si estiguessis parlant amb una persona de veritat i com si fos un professional, com si fos un psicòleg, i t'agafes doncs, el que diu de manera personal.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de Joves Pro.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Hi ha joves molt descontents amb els responsables polítics i és molt perillós perquè d'aquí no res podrem votar. Laura Díaz.
I més tecnologia amb aquesta tertúlia de Joves Pro. Un terç dels adolescents i joves d'entre 15 i 29 anys admet haver estat agressor a les xarxes. No agredit, sinó agressor, no? Gairebé un 30% de les víctimes no va fer res perquè assumeix com un fet poc greu o habitual a les xarxes aquestes agressions per xarxes. Heu sentit de casos al vostre entorn? Agressors que potser no en són conscients, eh? Aquestes... Sí?
Jo, agressió com a tal, no, perquè, o sigui, no ha sigut, jo diria, molt greu, però clar, és un tema que l'estem normalitzant molt entre els joves i això també és degut, doncs, que hi ha hagut un augment de la tecnologia i és això, que ho estem normalitzant molt i poder coses que sí que ho són, les estem donant com, no passa res, normal...
Jo vaig patir assetjament escolar el 2020 i va caure la quarantena. I això va fer doncs, que es traslladés de l'ofici al més cibernètic. Llavors jo ho he patit, però també serà això que diu, que ara amb l'augment de les xarxes socials queda com més maquillat, i si a sobre ho diu una persona de certa influència, encara queda més maquillat.
Creieu que es tenen clars els límits entre la broma i la violència digital? Perquè hi ha tot allò dels memes, d'ara es burlen d'aquest, o li fan aquella brometa, o no sé què. Ho tenim clar, això, Rita?
Jo crec que no. O sigui, no sabem on dibuixar la línia, perquè per cada persona la línia també és diferent. Vull dir, al final tots som diferents, llavors el que per mi pot ser una broma superdivertida sobre mi, si li fan el mateix a la Laura, pot ser que se li posi molt malament. I depèn de com estàs tu en aquell moment, però això tant a internet com a la vida real. O sigui, hi ha bromes que m'han fet que, jo ho dic, si me les haguessis fet un altre dia, poder hagués rigut. O sigui, crec que depèn molt de la persona i del moment vital de cadascú.
Roc.
Això és veritat, però el que passa amb internet és que allí no veus la reacció de l'altra persona en directe ni com està. Llavors és més probable que una broma afecti de manera negativa, que no passi, ho pots regular.
Laura.
A més, està com molt normalitzat a les xarxes socials fer com la creu amb alguna persona. Mm-hmm. Vull dir, discursos com de desitjar la mort, comentaris d'odi, molt, molt freqüents per una persona ha comès una acció que potser està completament errònia i potser ha posat la pota fins al fons, però d'aquí a normalitzar que una persona que hagi comès un error se li desitgi la mort i coses pitjors... Mm-hmm.
Jo no seguia una línia semblant. És molt fàcil filtrar missatges d'odi i és molt fàcil menjar-se'ls a través de les xarxes socials. Jo sempre dic, si ara el que va passar que hagués sorgit un Hitler, ara amb les xarxes socials, si ja ho va tenir fàcil per manipular la gent, imagina't, amb les xarxes socials el moviment feixista s'hagués expandit mundialment.
Ara has posat la pell de gallina.
Sí, perquè és molt fàcil. Ara mateix són molt manipulables. I amb les xarxes socials no som conscients de les coses, de les ideologies que arribem a passar i que realment són missatges d'odi que no sabem veure que ho són.
És el que està passant. Però...
Al final la gent no té empatia. Quan està a través de la pantalla, potser algú diu una cosa que no hauria d'haver dit i està normalitzat castigar-ho i posar-se amb aquesta persona, com deia ara la Laura, i no hi ha cap empatia. Tu després, si ho fas, suposo que no sents el que realment estàs fent.
Roger?
És que clar, quan estàs amb el mòbil et sents de parlar com amb la seguretat de que no et passarà res, però després quan estàs cara a cara amb una persona, és llavors quan no tens la valentia o el coratge de dir, doncs dir missatges d'odi.
M'havia quedat... Rita, aixecaves tu el braç o la Laura? No? No? Doncs més coses sobre xarxes. Un de cada tres joves diu que les fotos que més l'afecten a xarxes socials són les de la gent molt guapa, i reconeixen que pugen fotos per rebre likes, que els fan sentir bé, i la meitat imiten l'estètica de les fotos dels influencers. Intenteu vosaltres imitar el que veieu a xarxes, no? I si el que mostreu a xarxes i qui sou és el mateix. Laura?
Que jo l'altre dia escoltava una reflexió d'una noia que explicava que no està permès avui en dia ser lleig. Entre moltes cometes, perquè vol dir ser lleig o no és algo completament... de segons qui ho miri, però vull dir, estem en un món tan capitalista, tan consumit per aquests estereotips de bellesa que no es permet que una persona no segueixi aquests cànons i que surti una mica de la norma, està completament doncs, això, tatxat, castigat i per la societat en general.
Ens van compartir a Telegram la preocupació de les rutines de bellesa amb nenes de només 10 anys, no? Que es fomenta de manera obsessiva la bellesa, no? Us trobeu aquesta preocupació al vostre entorn de la bellesa, de la salut, de la musculació, ratllant l'obsessió? Recordo que la Sierra un dia...
Sí.
T'he pillat, eh?
Sí, sí, ho he pillat, que jo estic obsessionat amb el tema alimentació i amb el cuidar-se, però no és una qüestió de xarxes socials, sinó el meu ve més d'un traumita que em van generar des del metge a quart de primària, que una infermera no va tenir cura a l'hora de dir-me que tenia sobrepès i llavors des d'allà em vaig obsessionar.
Yeah.
El que sí, agafant el que estàvem parlant, és que hi ha una obsessió per aparentar, per ser coses que no som... I això de les rutines ve ser una mica el mateix, complir aquests estàndards de bellesa, voler ser d'una determinada manera, perquè estem globalitzant una manera de ser i de pensar.
Nil?
És molt fàcil comparar-te amb el que veus a les xarxes, i al final les xarxes t'ensenyen la gent pues, que és més guapa, que té les certes coses que tu pots arribar-te a comparar, i allí et pots sentir inferior o més petit, i a partir d'allí et pots obsessionar.
Però tu a les xarxes ets tu? o també dones una certa imatge de tu, el que t'agrada?
Jo publico molt poques coses, però sí que quan publico algo, pues intento que sigui la foto on surto millor, on estic a un paisatge més xulo, llavors tampoc és tota la realitat.
Publiqueu a xarxes? Sí, no, digueu-m'ho. Roc, no? Roger, publiques?
Sí.
Laura?
Sí.
Rita?
Molt.
Molt, vinga, doncs.
Vale, jo, sobre el que ha dit la cierta parental, jo crec que al final moltes vegades no és només fer les coses, o sigui, penjar a les xarxes les coses que la gent vol que vegis, o sigui, que la gent vols que vegi, sinó fer les coses per poder-les penjar. O sigui, a vegades ja no és el uau, estic fent això, vaig a buscar la foto més maca, sinó uau, vaig a fer això per poder-ho penjar a Insta.
Ah, Laura, digues.
Perdó. Que sí, que el que diu la Rita, jo ho he reflexionat molts cops, perquè hi ha fins i tot s'estan obrint com bars especialment super cookies només per anar i fer la foto, o es fa super ultra mega viral com un lloc...
No veieu la Rita com s'està tronxant de riure?
Identificada. Capada.
És que jo treballo en una cafeteria d'aquestes.
Ah, i és molt cookie perquè la gent es va fer selfies.
Molt
no?
Cookie, molt cara... I molt pija.
I no direm el nom.
No, no.
En Laura, no, que t'he tallat, digues.
No, normatiu. No, doncs això, o es fa molt famós un lloc perquè una influencer ha pujat un vídeo en plan un spot, va passar a Roma, que hi havia com un lloc per fer-se una foto en el Coliseu, i llavors tothom anava allà per fer-se la foto en el Coliseu. I...
Avui a l'ofici d'educar ja el sentiu. La tertúlia de joves, però.
Confia en mi. Si caic, aprendré a aixecar-me.
Doncs com hem arribat a final de curs, una de les coses que es fa darrerament són aquestes festes estupendes de graduació. Heu fet festes, els que tocava fer festes? Com ho veieu? Vestits, postureig, TikTok, Insta? Tot això què?
Li he donat tanta poca importància, vull dir, te porto el mateix tratge que portava a quart d'ESO, estic fins als nassos, només vull fer la graduació per no tornar a veure aquella
Deu
gent.
Deu ser dels únics, eh?
Perquè... Ja, sí, es fa molt tard al meu institut perquè volíem passar el tràmit
la
a la
tele. La resta anava guapes.
Però això de l'auge de les graduacions, i el meu germà, que té 5 anys, farà una graduació de parvulari. No ho entenc, quina necessitat de parentar els crios, no s'han recordat? Jo no me'n recordo de P5, que ara és I5, perdó.
Les noies de la taula?
Jo sí, que em vaig comprar un vestit i em vaig arreglar. A mi em fan il·lusió aquestes coses.
També és una mica l'excusa per disfressar-se d'alguna forma, posar-nos tots elegants.
Sí.
Bueno, és un ritual, és un ritus de pas.
Sí, bueno, és un tancament d'etapa i doncs això és el que ha dit ell, doncs aprofitar l'ocasió per anar tots elegants i disfrutar el moment.
Que al final has fet quart d'ESO, que tampoc és tan complicat, clar, però tu passes bé i aprofites.
Jo és la meva excusa per no menjar fora, la veritat.
Bueno, i segon de batxillerat, sí que nosaltres hem fet festa. Rotllo, després de la graduació, del que era el tràmit escolar i tal, vam llogar un local, vam fer una festa... Vull dir, ja era com fer-ho tot.
Sobre festes i oci, diuen que vosaltres sou més de vespreig, que en 25 anys han desaparegut un 40% de les discoteques i gairebé no hi ha after hours. Com us ho passeu bé, vosaltres?
A casa.
A casa. Jo a les 3 vaig sortir al Cabró Rock.
Però què és això?
I estava jo a les 3, a les 2, que li estava dient a la meva nòvia, no puc més, vull anar a dormir, tinc molta gana, tinc molta set, jo vull anar a casa.
Nil, com t'ho passes bé?
Bé, jo visc en un poble, llavors anar a discoteques i tot està complicat, perquè després o tornes caminant o mons pares no em recolliran.
És que, de fet, anava a dir alguna cosa semblant al que ens passa a nosaltres, al Nil, al Rocky i a mi, és que, en el fons, les discoteques més... Bé, que tenim més a Salou. Llavors, clar, en certa edat tampoc pots plantar-te a Salou tan fàcilment.
A la caix.
La resta. La caix. Roger, com t'ho passes bé?
Jo, a mi m'agrada molt sortir amb els amics, anar amb moto, anar de festa... però clar, és això, ja continua havent-hi molta demanda, però hi ha molt poca oferta, perquè hi ha molt poques discoteques i molts pocs llocs doncs, per sortir.
Alguns experts diuen que no se surten ara perquè lligueu per xarxes socials. A veure, lligueu per xarxes?
No, jo vaig conèixer... No? Ai, perdó.
No.
Jo vaig conèixer la meva nòvia amb un treball seu de classe, i jo sóc un negat amb això. Considero que s'ha d'haver una connexió prèvia per començar així.
La resta, mulleu-vos, Nil. Lligues per xarxes? Una mica.
No, tampoc.
Home, estàs
al final...
a casa, doncs... Sí.
No, però tu tampoc coneixes del tot una persona. No pots saber si t'interessa aquesta persona per la seva personalitat. Per això que deien d'aparentar, i al final...
Rac.
No estic acreditat per parlar de lligar.
Ah,
molt bé. Rita.
Jo crec que al final el lligar per xarxes, vull dir, sí, però no. O sigui, tu no pots...
No ho acabo d'entendre.
No, sí, o sigui, perquè jo també tinc molts amics que els he conegut a xarxes, però després ens hem fet amics en persona, fent cafès, sortint de festa, quedant... Vull dir, jo crec que al final el lligar és el mateix. Tu coneixes a una persona o coneixes a la idea d'una persona per xarxes i després quan quedes, quan comences a quedar, és quan pots enamorar-te o tenir alguna cosa.
Roger.
És a dir, les xarxes socials t'ajuden a fer aquest primer pas o aquesta primera fase de trencar el gel i llavors és... Jo, bueno, personalment és... Quan més aviat millor quedes en persona i veus com és la persona, si t'agrada, sobretot la personalitat, com és.
Acabem amb tu, Laura.
Que també s'ha dit que amb això que dius s'està com assumint que els joves sortim de festa per lligar i que jo tampoc trobo que sigui això, la veritat.
A veure, jo us havia dit que penséssiu una vegada que véssim al programa que poséssim un titular a aquest programa. És l'hora de la veritat. Ah, sí,
no,
titular.
No posis a mi, si us plau, deixa'm pensar.
Nil, titular...
Bueno, puc intentar-ho.
Vinga.
A veure, seria algo com... Em vull independitzar amb 40 anys. Joves de Catalunya debateixen sobre actualitat.
Sí, rius molt, Rita, però ara te demano a tu, titular.
Ai, no ho sé.
Bueno, és un possible titular, no ho sé. Laura, estàs inspirada?
No ho sé. Podria ser algo rellò...
A veure, Roger, no estan encallades. El teu titular, quin seria?
L'extensió del titular, més o menys, com ha de ser? Força llarg, curt?
No, curt. El titular ha de ser curt.
Els joves es queixen molt.
Em sembla que no us guanyaríeu les garrofes fent titulars per ara, eh? Espero que milloreu.
És que tu mateix ho has dit, tu et prens el teu temps, aquí no hi ha marge.
Com sempre, ha estat un tresor i un regal escoltar-vos. Bon estiu, molta sort i moltes gràcies. Us deixarem amb Flash, Ice Cream i els Tiets. Això és l'estiu. Sigueu lúdics, positius i alegres, com diem sempre, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Marta Sánchez, del Xavi Llaurador i la Núria Ventura, que se'ns jubila. I jo li faria un aplaudiment a la Núria. Ens retrobem al setembre. Molt bones vacances.
Igualment. Igualment.
Això és l'estiu. La mar salada, la pell morena. Això és l'estiu. Una caleta al Mediterrani. Això és l'estiu. Sota les estrelles, de cop em dius que això és l'estiu. Passem-nos els dies, de costa a costa, lloguem una camper per tu i per mi. Passem-nos les nits, fem coses prohibides, reservo un hotel per tu i per mi. Per tu i per mi. A vegades la vida no ens ho posa fàcil ni a tu ni a mi. Però ens tenim l'un a l'altre, res més em fa falta per ser feliç.
I al final ens hem allargat, d'anar xerrant se'ns ha fet tard. Hem quedat per veure el partit i hem tornat a casa de nit. I estem chilling, 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 chilling. Anem donant-li piqui, piqui als més regalats de la Siri. Ja descansaré quan em mori, que això és estiu.
La mar salada, la pell morena, això és l'estiu. Una caleta al Mediterrani, això és l'estiu. Aquell petó sota les estrelles, de cop em dius que això és l'estiu. Ets com el Messi del Barça, t'has fet una llegenda. Vine i tu ja fem un pacte i fem que això duri per sempre. Ets com el Messi del Barça, t'has fet una llegenda. Vine i tu ja fem un pacte i fem que això duri per sempre.
Baby, com va? Un milió de persones i tu no ets comparable. Com màgia i un miracle. L'adjectiu perfecte entre totes les paraules. I com m'agradaria presentar-te a la iaia.
Perquè ella em busca i em posa el seu nick. Totes les bromes jo sempre li ric. Li agrada un mes amb la Cami del Barça. Vol 100% animar-me al partit. Que el nostre joc serà llegendari. Cada vegada enfonsem l'estadi. És la final somiada. Un partit de Champions on marco un gol. Això és l'estiu. La mar salada, la pell morena. Això és l'estiu. Una caleta al Mediterrani. Això és l'estiu. Aquell petó sota les estrelles. De cop em dius que això és l'estiu. Tens algú magnètic enganxat als teus petons. Té algú magnètic enganxat als teus petons. Això és l'estiu. La mar salada, la pell morena. Això és l'estiu. Una
caleta al Mediterrani. Això és l'estiu. Aquell petó sota les estrelles, de cop em dius que això és l'estiu.
Un altre dia amb la Flashy i se'ns ha passat la tarda. No sé ni com ens ho fem, però ens ha sortit Anna de banca.